a Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i 19 minuts del matí abans de parlar d'un llibre que ens sembla que totes les persones que treballen en el sector haurien de llegir, anem a situar-nos. 1968.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo. Y ya ve, el turismo significa, entre otras cosas, esto. Hacer maletas, embarcar a la familia. ¡Oh, las familias numerosas! Viajar, viajar, viajar. En coche. En remolque, con remolque, a remolque.
Així començava El turismo es un gran invento, pel·lícula de Pedro Lazaga, on explicava la història de l'alcalde de Valdemorillo del Moncayo, Paco Martínez Soria, que se n'anava a la Costa del Sol, concretament a Màlaga, a l'hotel Meliá Don Pepe, hotel que continua existint i que es diu Don Pepe perquè va ser idea de José Meliá, el fundador de la companyia, que va comprar 32.000 metres quadrats de terreny i va inaugurar l'any 64 aquest hotel, que està en el mateix lloc i té el mateix paper, és un 5 estrelles, hores d'ara. Bé, doncs anaven allà a descobrir quines eren les estratègies per portar turistes a Valdemorillo del Moncayo. 1968. La fàbrica de turistes és un llibre que no parla de Sitges, però és absolutament igual, perquè els exemples que situa sobre la taula ens valen per tot. Ramon Aymerich, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicent.
Esclar, el turisme deu ser el gran negoci del segle XXI, també, com ho ha estat del segle XX.
Bé, el turisme ha sigut és, diguem, en aquests moments el principal sector econòmic, o ho era almenys fins abans de la pandèmia, de molts països que o que s'havien quedat sense indústria o bé mai havien arribat a la indústria.
Us ho preguntava així perquè, és clar, el llibre deixa sobre la taula aquell parany en el qual segurament totes les poblacions turístiques es troben. I és que hi ha poca activitat econòmica que tingui un rendiment a curt termini tan important com el dona el turisme. Vaja, només l'especulació immobiliària, bàsicament.
Sí. El turisme és molt llaminer. Diguem-ne que és una activitat que dona diners ràpids, és a dir, des del punt de vista dels polítics o de l'administració, els hi permet ingressar impostos per activitat, els hi permet donar llocs d'ocupació, permet als promotors treballar, restauradors, en fi, dona molta activitat. La contrapartida d'això és que és una, diguem-ne, és una activitat que té un termini, també. És a dir, constantment has d'anar renovant, diguem-ne, aquesta oferta, constantment es va requalificar, constantment es va anar obrint, i bueno, i l'altra part és que és una activitat que, diguem-ne, no és precisament de les més productives o de les que generi una riquesa més a mig termini.
Esclar, les poblacions turístiques, i el llibre fa referència fonamentalment a les de la Costa Brava, a les de la Costa Daurada, que tindríem Salou, Lloret, parla de Barcelona, òbviament, i tot el canvi que ha viscut Barcelona, però d'alguna forma, llegint el llibre, dona aquella sensació que hem perdut el teixit industrial, estem gairebé condemnats al destí que pugui tenir la indústria turística i els seus vaivens al llarg de la història.
Bueno, de fet, Catalunya fa una aposta pel turisme, la fan els seus empresaris, els seus inversors, la gent que té estalvi, i també la fan la política, especialment doncs, l'Ajuntament de Barcelona, Pasqual Maragall, aquell entorn, quan veuen que la indústria o bé està en declivi o es converteix en una indústria difícil que ha de competir amb l'exterior, amb un mercat obert, i que cada vegada és més complicat. Aleshores, el turisme, diguem-ho així, és més fàcil. És més fàcil en termes d'inversió, en termes de llibertat d'entrada. Vostè i jo podem muntar un bar demà mateix, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
És a dir, tothom s'hi atreveix una mica. I en aquests moments, sí, segurament és la primera activitat productiva econòmica de Catalunya, probablement.
I probablement perquè no tenim res que pugui compensar el que precisament ara està fent el turisme per recuperar l'economia en la recta final, diguem-ne recta final, si és que recta final, de la pandèmia, no?
Exacte. Vull dir, tenim moltes dificultats per col·locar la gent que havia treballat al turisme i sobretot tenim moltes dificultats per substituir-lo per un sector. És a dir, ha de ser un treball, tornarem a estar 20-30 anys, en tot cas, per canviar de model.
Perquè la gent de la Lliga Regionalista, aquells que la veu de Catalunya, van publicitar la Costa Brava amb l'article de Ferran Agulló, aquesta història tan, sí, tan bonica que explica el llibre de l'inici de tot aquest fenomen, eren conscients, algú era conscient en algun moment que això podia acabar derivant cap a aquesta mena de dependència que té un punt de perversió?
No, jo penso que ells es fixaven molt en França, ells veuen la Costa Blava francesa,
sí,
i veuen que aquí tenim una Costa Brava doncs, que està a poc, bueno, està zero explotada, no? I per tant diuen, ostres, això té un potencial, i és una idea, sí que és veritat que s'ha de dir que és una idea de la gent de la Lliga i una idea barcelonina, posem en valor doncs, aquesta Costa Brava. Però no s'imaginava el que vindria, com tampoc Pasqual Maragall ni l'entorn s'imaginava el que acabaria sent Barcelona.
En i en canvi, en algun moment, quan es parla de Barcelona, es fa valer precisament allò que els especialistes sempre assenyalen. Barcelona té allò que altres no tenen. Què té? Exacte. El modernisme. Doncs ja està.
Bàsicament té el modernisme.
Sí, bàsicament té el modernisme.
Sí, hem tingut un clima fantàstic, dic que hem tingut, perquè com que el canvi climàtic està accelerant moltes coses, però bé, i estem sobretot al centre d'una gran regió turística que és tota la costa catalana.
Mm-hmm. En canvi, el llibre deixa sobre la taula, i per això creiem que és molt important que la gent del sector s'hi posi una mica a pensar, tot un seguit d'assumptes que potser ara seria un bon moment per posar sobre la taula i encarar el futur. Per una banda, tenim la sensació que des del punt de vista de la indústria s'està maldant per recuperar unes xifres que eren les xifres d'abans de la pandèmia, però per altra banda també resulta evident que molts especialistes creuen que aquest turisme de multituds, aquest turisme fordista, com el llibre també en fa referència, és un turisme que té poca... Vaja, que veritablement això té poc camí per recórrer, perquè ho fa malbé tot.
Sí. Bé, amb la pandèmia hem descobert una sèrie de característiques que ja veiem amb el turisme de masses, no? Que és un turisme que de lleig, no? Però que, diguem-ne, deixa pocs ingressos i que permet, diguem-ne, pagar mal. És a dir, no permet pagar massa bé. El mecanisme és al revés, però vaja, és això. I la pandèmia això no fa més que posar-ho en evidència. Tothom amb qui he parlat pensa que això anirà més. És a dir, que el turisme de masses, el de molta densitat, molt contacte humà,
sí,
serà cada vegada més complicat de seguir, hi haurà més pandèmies i que el canvi climàtic també farà més complicat o més sofisticat tot el tema de la costa. És a dir, ens haurem d'acostumar, diguem-ne, a fer una oferta bastant més elaborada i bastant més sofisticada i, evidentment, no massificada com m'ha passat els darrers anys.
Ens haurem d'acostumar al que està plantejant Venècia?
Per exemple, Venècia ha estat radical, però també la seva malaltia era molt greu. En aquest aspecte es compara a Barcelona amb la síndrome de Venècia, però les xifres no són comparables. Venècia és una ciutat de 50.000 habitants que rep molts milions de persones. I en aquest aspecte era una cosa que estava realment a punt de patar.
D'acord. Ho pregunto
però
per
també,
si...
Sí, sí, sí.
No, digueu.
No, però aquí ens haurem d'acostumar també a rebaixar, diguem-ne, la densitat de les nostres ofertes. De fet, aquest estiu ja estem veient els prolegòmens del que pot passar. És a dir, tenim un tipus de turisme que no era el que esperàvem, és a dir, estem veient que les classes mitjanes altes no viatgen amb tanta alegria o espontaneïtat com ho feien abans i en canvi veiem que viatja un tipus de turista mig baix que gasta poc és a dir, és un peix que es mossega la cua, fa que nosaltres deixem la nostra oferta, fa que paguem salaris dolents, ho va empitjorant una mica tot. Jo crec que aquest és un dels perills que tenim.
No sé fins a quin punt, ja abans de la pandèmia, havíem arribat, si és que es pot dir d'aquesta manera, als límits del negoci. Si d'alguna manera la indústria, com altres indústries, el llibre parla molt també d'aquella demanda que en els primers anys superava l'oferta i que, per tant, feia falta construir hotels i feia falta requalificar terrenys per construir hotels, etc. El 2017, 18, 19, estàvem ja més o menys a prop dels límits que pot donar l'explotació turística?
Sí, de fet, nosaltres estàvem molt als límits. És a dir, estàvem als límits amb una oferta que ja es podia qualificar d'obsoleta en algunes zones, per exemple, Castelló d'Empúries i tot el que envolta Empúries Brava,
sí.
al sud de la Costa Daurada també, cap a la banda de l'Hospitalet de l'Infant, al nord de la Costa de Barcelona. Hi ha zones que ja veies molt degradades, molt obsoletes i en alguns moments amb hotels buits, mig buits, etc. I a més, sobrevivíem, diguem-ne, que amb un recurs a una mà d'obra en situació bastant precaritzada, que és una situació que paradoxalment, és a dir, el turisme ha viscut grans moments, però les condicions de... No parlo de tots els hotelers, evidentment, però sí que hi ha un nucli doncs, que les condicions de treball, sobretot de les cambreres de pis, han anat empitjorant. I és gràcies a...
Sí, sí, digueu.
No, és gràcies a aquest mascanyant preus i sous que s'ha mantingut, diguem-ne, les xifres de visitants, però realment estava molt al límit.
El llibre planteja precisament aquella dualitat o aquella paradoxa d'un sector que genera molt diner, però que en canvi, no en tots els àmbits, però que no paga precisament massa bé a les cambreres de pisos. Hi ha una història molt, molt interessant sobre l'origen de la denominació de les Kellys a partir d'un article que es va publicar a El País l'any 2014, allò que els comentàvem a l'inici del programa, les que limpien les Kellys i la història d'una d'elles que als seus 57 anys cobrava 1.090 euros al mes, que netejava 26 habitacions per 8 hores, que totes elles acaben medicades. És un sector molt de contrastos, no, això?
Sí, de fet el turisme té això, el turisme enriqueix, diguem-ne, els inversors, perquè és un tipus de negoci que des del punt de vista immobiliari i hoteler dona uns rendiments i uns marges molt elevats, que poden ser del 6 en amunt, 6, 10, 20%. Uh-huh. En els moments de l'etapa daurada de Barcelona, en els darrers 90 i primers 2000, es fa molt diner a Barcelona, però en contrapartida té això, diguem-ne que té en aquests moments, per exemple, a Barcelona, els salaris més baixos són els de l'hostaleria. Estaríem parlant d'una mitjana de 18.000.
D'acord.
Estem parlant d'una mitjana i dins d'aquests 18.000 has de baixar fins a 12 o 9.000 en el cas de les cambreres de... Jo penso que les Kellys, aquestes bàsicament senyores, van fer visible molt la situació en la que es trobava una part del turisme, en les condicions amb les que es treballava i en les que es feia neteja. Uh-huh. Curiosament, havien empitjorat, és a dir, tractaven millor els nostres treballadors del turisme fa 20 anys que ara.
Doncs aquí intervé una altra variable de les moltes variables molt interessants que planteja el llibre. Entre elles, l'entrada de capital estranger, l'entrada d'inversors i, per tant, l'entrada, diguem-ne, d'uns criteris que poc o ben poc els interessa ni si hi ha sorolls al carrer, ni si el poble és net o brut, ni res. L'únic que importa és el criteri econòmic i, per tant, a partir del criteri econòmic és igual el que els treballadors puguin demanar i és igual també l'entorn en el qual o l'utilització de l'establiment sempre i quan tingui una rendibilitat econòmica. I això ha canviat, òbviament, aquella percepció del turisme com una economia que venia de famílies de famílies catalanes o que d'alguna manera, com en el cas de Sitges també, hi havia molts propietaris que evidentment eren molt conscients de l'entorn, empatitzaven amb l'entorn, amb les problemàtiques de l'entorn i intentaven millorar en la mesura del possible el que els envoltava com a destinació turística, no?
Sí, a veure, aquí això ho he d'aclarir. No és un llibre contra el món del turisme.
No, és evident.
Ni contra la gent del turisme. És a dir, en aquest sentit, a la Costa Brava s'ha de dir que la Costa Brava la fan, és a dir, el turisme de la Costa Brava la fan els costabravencs, com a les Sitges la fan els sitgetans.
Sí, senyor.
I de fet, aquí hi ha tota una història d'emprenedoria, de gent que deixa el camp i es posa a fer un hostal, es posa a fer un petit hotel, amb característiques que semblarien de l'artesania, en un món que no tenen massa, i s'ha d'explicar que gairebé fins als anys 80-90 els sectors financers no volien saber res del turisme, malfiaven. És a dir, s'ho van haver d'autofinançar, es va fer en capitals propis, i per tant, clar, la relació, diguem-ne, la relació i per tant el coneixement que tenia que tenien aquests emprenedors, diguem-ne, de la costa, bàsicament de la costa gironina,
sí, sí,
també de la costa central, etc., era molt superior i, evidentment, aquest lligam feia doncs, que bueno, tingués una qualitat i, sobretot, una honestedat cap al teu client, cap al teu client.
Senyor Aymeric, gairebé és un camí paral·lel al camí de la indústria, eh?
Gairebé, gairebé, sí, sí.
És un camí paral·lel.
Jo penso que el problema del turisme que tenim aquí a Catalunya és que anem per la poc i ens l'estimem poc i ens l'hauríem d'estimar per començar-lo a arreglar.
Aquesta és, diguem-ne, la tesi final del llibre. Potser hem anat massa lluny, ens hem preocupat poc pel turisme, no ens l'hem pres seriosament i l'hem deixat créixer i créixer. El problema és que ara hi estem atrapats. La pregunta, esclar, és obvi. Segurament moltes persones se senten identificades amb la frase, però el problema és com recondueixes una situació que ha creat tants drets, també, i per tant, no sé si dir que reconduir la situació també demana inversions d'alguna forma per rescabalar drets adquirits en el seu dia per mort del desenvolupament d'una indústria que ara resulta que ens ha superat a tots.
Sí, bé, això jo crec que serà un camí lent. Canviar això l'haurem de canviar perquè ens hi va una mica el futur com a país. Però aquí hi ha d'haver-hi, diguem-ne, polítiques laborals bastant més sèries, hem de pagar millor els nostres treballadors, a mesura que paguem millor els nostres treballadors del turisme, encarirem una mica els serveis turístics, però segur que ens vindrà la gent que més volem, en definitiva. I dos, evidentment s'ha de reordenar tot això, sigui en plans de reconversió, sigui en plans de... Vostè ha parlat de rescabalar, diguem-ne, drets adquirits, no? Bé, en tot cas, jo penso que hi ha una vida útil d'aquestes instal·lacions, d'aquests hotels, etc., que s'ho d'anar a fer. I a més haurem de fer-ho també pel canvi climàtic, és a dir, probablement una ratlla de la costa catalana, aviat les asseguradores ens diran que no volen protegir-ho, perquè l'aigua pujarà. Per tant, sí, ens queda una feina i jo penso que el primer que hem d'admetre és que hem deixat de ser un país industrial, que som un país turístic, que ens l'estimem i que en vivim bastant d'això, en seguirem vivint, i que volem millorar.
Em fico, per tant, en un dels debats amb els quals, vaja, comentàvem fa uns minuts, té sentit ara, està clar que per algú el deu tenir, però té sentit ara intentar recuperar les xifres de turisme de l'any 2019, perquè si no les recuperem això és una mena de trauma col·lectiu i demostra que no anem bé, o no té tant de sentit recuperar aquella xifra, sinó que té més sentit intentar reconduir això cap a un criteri més sostenible?
No té gaire de sentit. El que passa és que en una situació com estem, que sortim de la pandèmia, en la que la gent el que vol és treballar i està disposada a treballar en condicions més complicades i més dures encara, es fa molt difícil fer aquesta maniobra, girar en aquests moments. Per tant, és una cosa que s'hauria de fer com a política a mig termini. L'administració s'hauria de posar al cap que s'ha de posar al davant, diguem-ne, d'aquesta reorientació. Perquè en aquests moments, per exemple, posem les Kellys, els senyors que netegen habitacions, el que volen és tornar a netejar habitacions en les condicions que sigui. Si cal, són més precàries que abans de la pandèmia. Però, evidentment, no té massa sentit seguir amb aquest model i quan abans puguem, l'hauríem d'anar abandonant.
En canvi, no hi ha salvavides més ràpid per una crisi econòmica que el turisme.
El turisme és llaminer. Qui no té turisme en vol. És a dir, tota la Catalunya.
és cert, això.
Tots els pobles del Bages, de les comarques interiors del Baix, totes et diuen, ostres, com ho hem de fer per atraure turisme? I això és veritat. És a dir, un cop la indústria ha anat marxant, el turisme dius, bueno, però ho podem fer bé i ho podem fer més regularment i ho podem fer ordenadament, que és el que ha fet França. França ho ha fet molt bé. I jo penso que és un dels models a seguir.
A França l'Estat té un paper molt important, sí. Gairebé diríem que en tot.
En tot. Molt.
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 Aquí tenim la sensació que l'Estat és molt, però a França l'Estat és moltíssim.
Moltíssim més, més preparat, més intrusiu, si vostè vol,
sí.
però des del punt de vista de les llicències, dels permisos, és bastant més dur que aquí. Aquí, en aquest sentit, el turisme va néixer, vostè ho explicava molt bé al començament del programa, sí. Que amb aquesta pel·lícula La Faga, va néixer amb el franquisme s'hi va trobar, era un manà, i ja va ser un naixement caòtic. I, de fet, ha mantingut encara aquest aire desendreçat i caòtic i del seu naixement. No?
Com dieu en el llibre, el franquisme li va anar molt bé, entre altres coses, per blanquejar un règim a cop de sol, de platja, de tots els tòpics que podia vendre i, evidentment, d'una certa mirada laxa cap al turisme estranger que es podia vestir com no es podien, no es podien vestir, com no es podien vestir les dones d'aquí, no?
Exacte, això, i a més li va solucionar el problema del camp català, no tant, però sobretot el camp espanyol, que és que hi havia molta gent que s'estava quedant sense feina per la modernització de l'agricultura i no sabia on anar. Mm-hmm. I el turisme va absorbir molta d'aquesta part.
Hi ha una part del llibre que també ens pot servir. Feu referència al turisme de borratxera. No sí. Seria pas el nostre cas, o bé, no hi entraríem dins de tot això, però en qualsevol cas parleu de com en el seu dia la consellera Tura va encunyar aquest terme l'any 2004 sí. I com Lloret o a Lloret encara li pesa aquesta llosa del turisme de borratxera perquè per molt esforç que ha fet no se l'ha pogut acabar de treure del damunt. Fins a quin punt, a part de les marques turístiques que té cadascú, determinats moments o determinades etapes de la història poden deixar una petjada tan important que la feina sigui, per la destinació turística, treure-se-la del damunt?
Bé, a veure, Salou, per exemple, podríem dir que ha tingut unes nits bastant semblants a les de Lloret, però no sabem per què, perquè té una oferta més familiar o pel que sigui, o perquè té Port Aventura al costat, no ha tingut tant aquest estigma, sí que l'ha tingut i tal. Però Lloret, en canvi, diguem-ne que sí. Lloret va caure en el moment exacte i, de fet, els pobres lloretencs o lloretans, no estic segur.
Lloretencs.
Lloretencs. Sí que porten temps i plans intentant revertir això. El que passa és que és el que vostè deia abans també. A l'entrar aquí, en el sector capitals internacionals, grans cadenes, els marges de maniobra també són menors perquè, al final, és l'ofertant, són aquests hotels els que juguen a atraure aquest tipus de turisme. I, per tant, l'administració ho té complicat per girar tot això. I, evidentment, la gent de Lloret això li dol perquè clar, crea un estigma que és molt difícil de treure de sobre. Mm.
I una darrera qüestió que el llibre també exposa, d'entre les moltes, eh? Però en deixem unes quantes perquè també els oients i les oients puguin agafar-se el llibre i reflexionar-hi a l'entorn d'aquestes qüestions. Aquell parany de... és clar, el turisme, sigui quin sigui, dona llocs de feina i per mort dels llocs de feina els polítics s'agafen a qualsevol, per dir-ho d'alguna manera, projecte o iniciativa turística, gairebé diríem que sense mirar-s'hi massa, perquè l'argument dels llocs de feina, òbviament, i de famílies que en podran viure, pesa molt més que aquelles especificitats o aquella necessitat de fiscalitzar una mica més els projectes que tindríem en una altra activitat.
Mm-hmm. Sí.
Això suposo que també marca, ho ha de marcar el futur, ho ha de marcar les directrius que cal seguir.
Bé, jo penso que sí. Aquest és un tema bastant complicat.
Ho és.
Però el turisme segurament hauria de tenir polítiques d'inspecció laboral bastant més serioses, d'inspecció fiscal també bastant més serioses, és a dir, no podem crear un sector turístic molt feble que et digui que no... És a dir, que s'ha d'alinear, diguem-ne, amb la resta d'activitats econòmiques a l'hora de ser considerada. I també des del punt de vista de la creació de llocs de treball, aquí hi ha un tema delicadíssim que és el següent, és a dir, Catalunya... està creant molts llocs de treball per un tipus de mà d'obra molt poc especialitzada. Uh-huh. I amb freqüència, bé, que és la part més delicada, l'ocupen immigrants que venen de fora a treballar en aquest sector.
Sí.
Amb la paradoxa de que moltes vegades diguem-ne, els autòctons que han enviat els seus fills a potser l'FP, potser a la universitat, potser a estudiar, i han invertit, diguem-ne, en el seu futur, moltes vegades no troben aquests llocs de treball pels quals han estat estudiant. És a dir, tenim un model econòmic una mica esquizofrènic. Creem els llocs de treball de baixa qualitat, els nostres no els agafen o no els volen agafar, perquè lògicament han estat estudiant 5-7 anys i no precisament amb això, i els fills de les classes mitjanes baixes catalanes,
sí.
moltes vegades han d'emigrar. Clar, hauríem de reflexionar, seure i mirar-nos aquestes coses amb molta cura. Sí.
Segurament perquè el mercat ha canviat tant que ara gairebé pensàvem en aquella frase dels avis i les àvies, eh? Hi ha gent que fa les feines que els altres no volen fer.
Sí.
Quines feines no volen fer? Doncs, home, aquelles feines que suposen un retorn a una manera de viure la vida que era la de fa 60 anys enrere, en què no hi havia ni calendari laboral ni hores al dia. I ara els repartidors, diguem-ne, de conegudes marques internacionals de venda a través d'internet no tenen hores al dia, o, per exemple, els que estan darrere el taulell de determinades botigues no tenen hores al dia i ocupen aquestes feines persones que, diríem, gairebé fan el mateix paper que feien els nostres avis darrere el taulell quan fa 50 anys les botigues no tenien hores i tothom hi entrava a l'hora que volia perquè a la rebotiga hi havia un menjador i ja us atenien a qualsevol hora.
Sí.
I estem igual que fa...
Estem igual, sí. Aquesta part, solia dir que el turisme ens ensenya que aquí a Catalunya hem tingut un sector de gent que ha treballat en unes condicions precàries, però és veritat que en els darrers anys, els darrers 10 anys, hem descobert, com vostè explica, el sector del repartiment, de la distribució, gent que fa aquestes jornades de 10, 12, 14 hores, diguem-ne, en unes condicions que no sembla que s'adigui, diguem-ne, en una economia moderna com nosaltres.
Per tant, reflexió final. El turisme de tornar, no sé si ho exagero, i ens matiseu el que creieu, el turisme de tornar a tenir valor afegit, aquell valor afegit que d'alguna manera, no sé si dir, als anys 30 o en el descobriment de la Costa Brava o aquí quan es va fer l'urbanització de Terramar o Vinyet i això era una estació d'hivern com es venia per les famílies que volien passar l'estiu, el turisme ha de retornar a tenir aquell valor afegit, no sé si dir, aquell glamour, aquell cert estatus que ha anat perdent quan ha banalitzat la seva oferta fins a límits que ningú pensava?
Jo crec que aquest seria l'ideal. És a dir, el turisme hauria de tornar a aquella etapa en la qual l'hostaler de Sitges o l'hoteler de Vilanova coneixia els seus clients, sabia que tornarien l'any següent i, per tant, hi tenia una relació de confiança. És a dir, no els enredava. I, per tant, hi havia un background, un saber fer, hi havia un bon coneixement, diguem-ne, del sector que tu mm-hmm. tocaves. Mm-hmm. I això dona més rendiment que col·locar 100 nanos molt pocs euros a dins d'un hotel tot apretat.
Encara que no ho sembli, eh?
Encara que no ho sembli, exacte.
Dóna més rendiment, però cal tenir una mica de paciència.
Sí, exacte.
Això és el que ens deu faltar, una mica de paciència, ara.
Una mica.
Perquè hi ha tantes urgències sobre la taula. Per què veu fer aquest llibre?
Bé, aquest llibre... Bé, jo vinc de Terrassa, jo soc... tota la meva vida... he estat envoltat d'indústria, quan dic indústria dic bàsicament tèxtil.
Sí.
Per tant, el meu món és el món que jo coneixia de petit és la indústria tèxtil. I per mi el turisme era una activitat doncs, que era... Jo imaginava que era complementària.
D'acord.
Allò que es feia quan la gent no treballava.
O sigui que veu viure com la indústria tèxtil va acabar anorreada per la competència estrangera.
Xinesa, sí. Sí, bueno, en el termini de la meva generació... he pogut veure això com desapareixia, diguem-ne, les fàbriques i el turisme ha anat creixent.
Sí.
I a l'hora de mirar doncs, com havia sigut això, em vaig trobar que no hi havia un llibre que expliqués d'una manera senzilleta i històrica que havia passat aquí i vaig pensar, mira, d'aquí surt també aquests tres models, Costa Brava, Barcelona, i en el proper segur parlaré de Sitges.
Doncs,
una mica més complex.
Doncs us ho diríem. Sí, hi ha, però hi ha molts punts de contacte. No sabeu quants punts de contacte hi ha entre les històries que explica la fàbrica de turistes i el que ha viscut Sitges al llarg també de la seva història i, òbviament, del turisme present a la seva història. Ramon Aymerich, gràcies.
Molt agraït pel comentari i per la vostra invitació per la Tia Maricel.
Gràcies per la fàbrica de turistes. Fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera. Gràcies.
Gràcies.